Vinga, va, que comença la secció més boja de la setmana, coincidint amb l'arribada del cap de setmana, precisament. És la secció de la Clara Sánchez Castro i Bonfill.
Bon
amb les antenes posades.
Sí, tot posat, les antenes i altres coses, perquè a la meva edat l'altre dia m'han dit, escolta, vine pintada. Dic, perdona, jo no surto de casa sense pintar.
Què vols dir pintada?
Pintada,
no,
Clara.
Serà maquillada, no
això
pintada.
Això és sexista, Clara, no, és sexista,
no, totalment, a mi ho no, diuen a mi no, no hi vaig. No, però no vaig pintada.
Deixeu-me explicar el context. És que no he acabat d'explicar el context.
Que anaves a anunciar portes.
Faig no. Jo faig de presentadora d'esdeveniments, ja ho sabeu, sí, a Barna. Bueno, hi ha esdeveniments que quan munten autèntics programes de televisió perquè s'emeten per streaming per tot arreu i moltes vegades hi ha servei de maquillatge i perruqueria, cosa que agraïm, perquè jo arribo allà, m'entens? Com sí, la cara lavada i t'arreglen, sempre quedes bé.
Veuen l'antes i el després.
Hi ha altres esdeveniments que hi ha streaming però no hi ha aquest servei. I llavors et recorden, escolta'm, vine com vulguis, però has de venir ja de casa arreglada.
Sí, sí,
jo vaig
sí,
dir, escolta'm, jo ja no surto de casa sense arreglar.
Quin seria el terme correcte per no ofendre a ningú?
No, a més m'ho va dir una noia i m'ho va dir molt bé. Sí. Escolta'm, el maquillatge i la perruqueria va càrrec teu, vull dir, vine arreglada de casa, m'ho va dir ben dit.
Però ofendre perquè li diguin que vagi maquillada?
No, pintada.
Que no em coneix.
Home, pintada no.
Ja veurà que sóc la BDT.
A més, és un insult pels perruquers i maquilladors, això de pintada. No els agrada que els diguin això.
No, em va dir pintada. A veure, pintada ho he dit jo. Així és que m'ha sortit.
El que passa que jo tinc un dubte.
Per favor, he fet una exageració. Pel mort de Déu.
Tu quan te'n vas a Barcelona a fer un acte d'aquests, ja vas maquillada des d'aquí, des de la Garrotxa, sí, on maquilles allà?
No.
I si fa calor, no comença a caure tot? Perquè,
no,
clar,
no, no,
jo
primer,
sé persones que els hi ha passat
no, primer
això.
Primer diré una cosa.
De la senyorita Rosalía.
Sí. Ara diré una cosa de belleza, allò saps allò del pronto, el secreto de la vedete volcànica. El secreto.
Ja. Un moment que farem.
Que un ja li vaig dir a la Neus perquè fotia un careto. Sí. Sí.
Bueno,
quan tenia la
faig.
Criatura que d'allò, mira, ja tinc calor, li vaig dir, Neus, per l'amor de Déu.
Sí, sí, em va dir,
mira,
posa't això.
Li vaig
portar. Un il·luminador
il·luminador, no sí, corrector, jo no, corrector no en gasto. No, primer una cosa, jo no em poso pote, i o sigui, jo no em poso...
Base,
perquè jo noto, és una tonteria, noto que se'm tapen els poros, com si portés una careta. No ho puc suportar, quan vaig a la tele m'haig d'aguantar, perquè allà sí que
el rodillo.
No, a la tele et pinten. Sabeu quan els pintors pinten...
Els esprais?
Amb un esprai?
Sí, sí. Amb una pistola.
El primer dia vaig dir, perdona, no estic pas tan malament. Diu, no ho fem a tothom. Si ho feu a tothom, vale, però que em pintin amb pistola, vaig pensar a tela. No, jo, il·luminador... I llavors els ulls ben destacats i els llavis. I prou.
Jo l'enxufes, l'il·luminador en l'enxufes.
Escolta, jo estava pensant que ara que tenim...
I la Neus l'il·luminador també fa anar.
Ara que tenim tants problemes per pagar la factura de la llum, ara... potser que tots ens posem un il·luminador a la cara, no? Sí o no?
Mira, els homes...
Tanquem el llum i anem tots ben il·luminats.
Escolta, els homes, molts també s'il·luminen, eh?
No s'il·luminen i està... No, anava a dir que està bé que cada vegada...
S'il·luminen també es maquilla, vull dir. No,
cada vegada
més, eh?
No, però mira, jo no diria tant d'allò, però sí que es cuidin la cara. Jo veig pells i, sobretot, jo veig colzes que podries encendre una cerilla, eh?
Ah,
no
sí,
ho
això
suporto.
Sí, això sí.
Això, i després, quan ve la calor, els talons.
També,
mare de Déu,
també.
Unes esquerdes que dic,
escolta,
vés a la farmàcia.
No hem vingut a parlar de bellesa.
I compra't el Neus. Si algú té esquerdes... acabat amb K, és un greix que es posa al mig de les esquerdes.
Escolta,
que té
una mica de cancel·lada ja està d'aquesta mirada de tota la vida.
Saps
ja
l'acudit aquell de la cancel·lada? Era bona, no? Feia 3 anys que m'hi fregava les morenes. Bueno, és igual.
Oh! Aquesta... Escolta, ara que dius això... Bueno, no sé per què m'ha vingut al cap,
no,
això, eh?
No, deixa'm posar una cosa...
Què que... vols, ara? És que no calla mai, eh?
Com a... Home, deixa... Avui que m'he buscat una frase d'empoderament, que he pensat que la podria posar cada setmana només de començar.
Val,
deixeu-la anar.
Hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa. Y el que me quiera hacer sentir lo contrario, bye.
Què et sembla?
Fantàstic.
Jo he pensat que cada divendres,
fantàstic,
abans de la sintonia,
la posaràs.
Això.
Molt bé.
És com una autoajuda, no, això? Que escoltar
és empoderament.
Molt bé.
Però això val per mi i val per tothom i per totes. Us incloc a vosaltres dos, també.
Escolta'm,
totes,
sí, totes. Ara hem de parlar en femení.
Què passa? Què m'has de dir?
Que no, que tu estaves molt empoderada. Ara me'n sortirà la paraula.
Empoderada,
ara. L'altre dia, on pel palmó a la mà, eh? Jo vaig quedar, mort.
Jo també la vaig trobar. Jo també la vaig trobar.
Però no la vas veure.
I em va fer unes vores.
Vores?
El dia de la Palma.
A mi em va dir un adéu així ràpid, volia dir, no et paris a xerrar, que tinc pressa.
Ah, diumenge... perquè arribava tard a missa.
El diumenge de Ram.
Però si anaves en direcció contrària a l'església. No,
el diumenge de Ram, no sé quin... la Clara Sánchez, el fill Castro de Todos Santos, bueno, tot el nom, que ja explicarà una cosa, la vaig veure que sortia de Sant Esteve aguantant el palmó. Però el palmó oficial, no el palmó de palma que ha comprat.
Què vas dir? Vas aguantar el ciri al capellà?
Bueno, ara, si algú mirava la tele, la de l'abric de vermell del costat del capellà a l'hora de la benedicció, que anava remenant un palmó que allò era, com aquells... Era jo. Ara us preguntareu, com pot ser que una vedeta...
Com s'ha acabat allà?
Com pot ser que la setmana abans siguis la vedeta volcànica i la setmana següent siguis la del palmó del carnaval, que la gent deu pensar... Deu pensar, aquesta noia, que... Ara us explico. Mira, jo, missa dels Rams, sempre per tradició, he anat al meu poble, Sant Joan les Fonts, sí. Però la meva filla petita fa la comunió d'aquí poc, i aquell dia hi havia missa de comunió aquí a Olot, i vaig dir, bueno, d'aquestes que fan prèvies, dic, bueno, doncs anirem a Olot. Arribo, jo amb el meu abric vermell estupenda, bueno, deixo la nena allà al costat de l'altar i m'agafa la catequista. Escolta'm, saps com et diuen escolta'm, sí, que ja t'agafen el braç, que dius, perdré el braç si no m'aturo. No voldries pas portar el palmó a l'hora de la benedicció que fem posterior? Dic, bueno, clar, no pots dir que no, tampoc has dit que no, i vale. I dic, què haig de fer? I diu, mira, aquell senyor d'allà que porta l'altre palmó, em senyala un senyor, diu, ara te'l presento i te dirà què has de fer. Molt. Vaig amb el senyor, hola, què tal, mira, tal. I només de sentir-me me diu, ai, aquesta veu, com et dius? Dic, em dic Clara. Us ho juro. Allà davant de l'altar major, que aquell home comença a recitar. Clara Sánchez Castro, bon fill de todos los santos, vaig pensar.
En sèrio?
Home, clar, li va dir de todos los santos, perquè estava a l'església, també.
A més, sempre et presentem així, Clara, ja ho saps.
Ja vaig saber aquell senyor, que per cert, des d'aquí li envio una abraçada, que clar, aquell home va veure la BDT volcànica. Aquell home va pensar, no pot ser que porti el portaré el palmó.
No va pas demanar que anessis allò
Sánchez Castro.
En plan BDT, precisament.
No, aquell home, vull dir, feliç d'escoltar-nos a tots. I clar, jo crec que algú d'allà també ho devia sentir, total, que sortim a fora, jo crec que mai ho comentaven, hi havia hagut tanta gent a la benedicció de la Palma, jo discretament, a la comitiva darrere, amb aquell llamp de palmó, i quan arribem a fora, algú m'estira i em posa al costat del mossèn.
O sigui, i tu allà, allà amb el teu abric vermell.
Així vaig acabar, vaig acabar allà, i la palma amunt, i palmes, i rams, i vinga, amunt, no pensava
pas. I perquè no sabia que faria això. Que
això era una campanya de màrqueting, Clara.
Tu creus? Però és que ni volgudament.
Perquè tu siguis el reclam per a futures monges, jo crec.
Futures monges, la Clara...
Perdona, es deia la de Sister Act? Hermana Mary Clarence. Maria Clara.
I també cantava.
Home, per l'amor de Déu.
Ella ho feia bé, però bé, és igual. Escolta'm...
Ara, aquella podia sortir del convent, Vull dir, clar, jo ja m'entens.
Jo dic una cosa, la Clara, perquè no sabia que seria la protagonista amb el palmó aquell dia, o una de les protagonistes, si no poses les plumes, no, també?
Home,
plumes i palmó hauria quedat bé el dia de Ram.
Home, jo penso que hagués sigut una mica...
Excessiu.
Incòmode, no per mi, perquè jo no tinc vergonya, però...
Per la resta, sí.
M'enteneu, no?
Sí, t'entenem.
Bueno, parlant de plumes, què és això?
Anem a buscar la banda sonora de Sister Act, no? Ja que en parlava.
Home, per l'amor de Déu.
Us en recordeu o no, d'aquesta?
I tant.
Però bueno, va començar a tantejar el cor, a veure quin material hi havia, i era amb aquesta.
A veure com anava. Ai, si és veritat, Happy Day.
Oh, happy day. És una pel·lícula que la programen a la televisió i ens hi enganxem. I quan tens mainada s'hi enganxa i la tornen a veure.
Jo, si cantessin això a l'església, aniria.
Home, i tant, home, aquí. I tant. És que som uns avorrits.
Ara t'ho volia dir. És que són molt avorrides les misses. Home, jo reivindico misses que cantin i que facin coses d'aquestes. Que la gent participi.
Bueno, és que les misses s'haurien com de modernitzar una miqueta.
Exacte,
clar.
Bé, l'església en
encara
general.
Encara hi ha capellans que fan misses en llatí,
Sí.
I d'esquena.
Mira això. Us en recordeu?
Que maca. Escolta, parlant de...
Moment, ara ve el moment del pessic a la panxa. Oh, happy day. Us en recordeu o no?
Ai, sí.
Oh, happy day. De totes maneres, això de llegir a les misses és un problema, perquè en una comunió em van demanar llegir una lectura i després el capellà em va preguntar a veure el diumenge següent què feia.
Clar,
perquè necessitaven algú que anés a llegir.
Això és el que passa. Però bueno... s'hauria de fer una reflexió sobre això, perquè a més llegir a missa és un gustasso pels que ens agrada llegir, per tot. Passa aquí, amunt, va, vinga, aquesta gent del mercat, que ara vindré quan acabi.
Vinga, va, arrenquem.
És una amenaça, Clara.
Arrenquem.
que... No, perdona, no, no, si vaig cada setmana amb alegria, nena, per l'amor de Déu. Estic amb el comerç local, això ja ho sabeu, eh?
Sí, sí que ho sabem, i tant que ho sabem. Bueno, tant que ho sabem.
Escolta, va, vinga, parlant de proximitat, les gallines de la Neus...
Ja que,
no, no, aquesta setmana en Pere, perquè estem buscant
la amigues.
Cantora. I em pensava que amigues. La Neus és tan pija i la gallina està tan bé, potser que li portem una gallina influencer. I en Pere està fent una cerca. Pere, explica.
No, no, jo he buscat una gallina influencer i cantadora, a més a més.
Ah, que canta.
Sí, que jo no volia el gall perquè cantés i m'emportes una que canta.
No, tu no volies el gall perquè atacava la gallina.
Sí, sí, no m'agrada
això. I vaig dir, doncs mira, posem una gallina que canti i així d'aquesta manera la gent tindrà com aquella cosa de dir, ai, anem a veure les gallines de la Neus, no? I que sí, no, i que se faci famosa i tal. I jo li vaig demanar, dic, escolta'm, no sé el nom de la gallina, a tu t'agradaria cantar alguna cançó i sortir per la ràdio? Em va dir que sí. I m'ho va fer l'altre dia.
Ah, sí?
Sí.
Aviam, escolteu la gallina.
A veure, aquesta gallina.
Però escolta...
Canta bé, no diguis que no canta bé.
És una gallina de veritat?
És una gallina de veritat.
I surt en aquesta cançó?
Li agrada aquesta cançó, de la Bamax, aquesta. Aquesta és la Bamax, crec.
La Bamax, sí.
I li agrada molt, perquè m'ho va dir.
Ella fa els coros.
I diu, puc cantar-la per la ràdio? Tu mateixa, fes el que vulguis.
Entra tempo, eh? Entra bé, eh? No, t'imagines això?
No, no, en sap, eh?
Jo pensava que eres tu, Pere, que la pessigaves cada vegada que tocava.
Em va preguntar també si podia anar a Eufòria. Vaig dir, home, fins a Eufòria no, eh?
No, Eufòria ja farem, ja
farem.
Ja en parlarem. Escolta'm una cosa. Clar, ja sé que no és novetat, perquè això va passar el dimecres, però, que ja anem sense mascareta.
Sí.
Home, per l'amor de Déu.
Sí. Han pujat, mira, lligant amb el que deu al principi, vull llegir que havien pujat i molt la venda de barres de llavis.
Home, de pintallavis.
Sí, esclar.
Sí, jo tinc mascaretes amb pintallavi permanent, que tinc la marca, perquè, clar, de vegades allò que dèiem, et maquillen, però havies d'anar fins al puesto i aquestes coses.
Ara podràs maquillar.
Clar.
No, que només maquillar, vull dir, jo m'ha fet, ja us ho he explicat el que em faig, que sou pesats. Bueno, però hi ha gent que ha sigut un trauma treure's la mascareta.
Sí.
I, mira, algú em comentava, no diré qui, aquests dies del pont, diu, escolta'm, és que jo fa 2 anys, a més per la feina, de portar mascareta tot el dia. Diu, clar, diu, fa 2 anys que no em trec la mascareta.
Mm-hmm.
Tu creus quin trauma és de cop veure que han passat 2 anys de la meva vida? No em puc veure? No
bueno,
puc.
Però això he comentat també amb altra gent, que parlàvem d'això, clar, 2 anys són 2 anys.
Sí.
I si amb qualsevol persona gran, doncs gran, adulta, passa, tu imagina't amb els joves, m'ho deien mestres, que allò que durant 2 anys no havien vist la cara dels alumnes. Diu, clar, tenia 14, en té 16. És que ha canviat completament.
Clar,
és a dir, de veure només els ulls, a de cop quan veus tota la fesonomia,
clar,
doncs la gent ha canviat.
Tothom
canvia en 2 anys. O per arrugues, o perquè t'engreixes o t'aprimes, o perquè passa el temps, o perquè creixes, etc. I clar, ja no us passa que vas pel carrer i dius, ai, que ja coneixes a la gent, però els veus diferents?
Doncs
és així?
Imagina't,
jo personalment conec casos de nens i de nenes que... els hi fa cosa treure's
els
la mascareta.
Fa cosa, sí. És com si es traguessin una peça d'algú que quedessis no despullar.
Sí, pensa però que també en alguns casos entrem en aquelles edats en què si hi ha ortodòncies, si hi ha
acné, si hi ha canvis
clar, això que ho podem frivolitzar en un determinat context, home, en alguns casos es passa malament.
Sí. I els badalls a classe. Alguna de les meves filles comentava aquella hora, mama, aquella hora que tens gana, diu, clar, amb la boca ben oberta em va mirar la professora, clar, vaig recordar que no duia mascareta. Diu, clar,
això passa moltes coses i molta gent.
Que ningú veia.
Sí. O treus la llengua o feies mueques, per exemple. Així no,
clar,
no se'n veia.
No, però a veure, imaginem una criatura de 3 anys, ara en té 5. De 3 a 5 hi ha un canvi important.
I han anat sempre a l'escola amb mascareta.
Ah, exactament.
És que, clar, és una cosa estranya.
És que per alguns d'ells pot ser com una peça més de roba.
Ara escoltarem a Miguel Ángel de Màlaga, que és el primer vídeo que grava caminant pel carrer.
A veure.
Caminant pel
que no
carrer
està a la cuina.
I sense mascareta, feliç de la vida.
Hoy es un día muy gracioso. Hoy es un día muy gracioso porque te vas dando cuenta de la gente es cambiante. La gente es cambiante. Hoy se quitan las mascarillas en interiores por fin, ¿no? Después de 700 días, pues ya no es obligatorio llevarla. Bueno, es obligatorio en algunos sitios, claro, evidentemente, en la farmacia, en algunos puestos de trabajo, en los transportes y esas cosas. Hay sitios que todavía las vamos a llevar por precaución, pero no es obligatorio. 699 días. ¡Ay! que me da un coraje. 699 días, chiquillo, tú no podía haber esperado mañana, quien espera lo mucho, espera lo poco. Y lo hacemos en el día 700, que es más redondo. Uy, me ha dado un tope, no lo voy a pensar. No lo voy a pensar. Bueno, pues ahora hay gente que lleva meses diciendo la mascarilla en interior y ya para qué. La mascarilla en interior y ya para qué. Bueno, pues hay gente que esta mañana estaba diciendo, yo la voy a seguir llevando. A ver, mira. Mira, aquí es por llevar la contraria. Aquí ya es por llevar la contraria, de verdad te digo. Hay gente diciendo, aquí se puede llevar, aquí no se puede llevar. Chiquillo, que te has descargado un PDF del BOE, ya hay policía de mascarilla. Antes había policía de balcón, ahora hay policía de mascarilla. Y te miran mal y todo. Es como, ¡ah! Y tú te dices, no sé, madre mía, o encima tendré una gotita en el pantalón o algo, te miran extraño. Ya está bien, porque ahora estaremos unos días raros, estaremos unos días ahí habituándonos, estaremos unos días cometiendo fallos porque nadie ha redactado el BOE. Tú has redactado el BOE, tú lo has escrito. No, pues ya está, pues las excepciones, también os digo que es un día de excepciones, es un día de excepciones, no solo por lo tonto que a algunos, también porque yo hay gente que no había visto sin mascarilla. Yo hay uno ahí vendiendo el pan que no lo había visto sin mascarilla, que tenía una voz espectacular, que tenía un algo en la mirada, y cuando hoy lo he visto sin mascarilla, voy a tener que cambiar de panadería.
Ha hagut de canviar de fleca. Clar, és que segons quines pinyates veus, per favor.
És que hi ha un altre tema, i això ja havíem parlat al principi de tot, i és que quan al cervell li falta informació, la omple. I es va fer molts articles dient per què veiem la gent més guapa amb mascareta que sense? Per què? És una qüestió neurològica.
Imagines
el teu cervell, imagina la resta. I hi ha una tendència natural a imaginar-s'ho harmònicament. Aleshores, tu, a partir de totes les imatges que tens, que ni saps, inconscients, de les cares, tu el teu cervell en conforma una harmònica i fantàstica.
Harmònica, això és com la Sofia Loren, que deia, no, escolta, molt desnudo, no? És millor el que no es veu, no? Doncs és clar, el mateix, perquè t'imagines i tothom s'imagina.
I després, quan veus la persona que poder no l'havies vist sense mascareta, clar, d'entrada, segur que no té la cara exactament igual que tu te l'havies imaginat.
És que, clar, i sobretot les dents.
Nas i boca marquen molt.
Però això és una evolució del que ens ha passat sempre a la gent que ens dediquem a la ràdio. Ja hi ha aquella dita, si una voz t'enamora, no vayas a la emissora. Sí. No la sabíeu, aquesta?
A mi saps que em diuen sempre, que la Neus, que també és molt alta, no sé si li diuen, a mi sempre m'han imaginat rossa, cosa que no entenc.
A mi morena.
Ai, Neus, quina cosa. Rossa i clar, i més menuda. Clar, jo soc un llamp de dona, sí. Clar, dic, tu, és que no ho entenc.
Sí, a
no
mi morena entenc. I més gran. Quina més gran. Ara ja no us podria ser gaire més gran, però quan era més jovenet es me deien, ai, em sap que eres més gran.
Doncs mira, veus quines coses.
Per què ets tan intel·ligent?
Sí, deu ser
i expliques
això.
Aquestes coses, sí, que ens interessen tant.
Mare meva. Sí. Escolteu, l'any que vaig néixer jo, el año que nací yo, això no era algo de la Rocío Jurado, bueno, és igual.
Això era de la Pantoja, no?
Bueno, és igual,
el dia que nací jo era, no.
Exacte.
L'any que vaig néixer jo, es va estrenar un programa que està a punt de fer 50 anys. Jo no donaré més pistes, perquè vol dir que jo... Me queden dos telediarios, sí, però encara me'n queden uns quants. Però aquest programa li queden literalment dos telediarios, perquè avui és divendres i el diumenge 24 d'abril de 1972, Televisió Espanyola, que en aquells moments no existia ni l'UHF, teníem una sola cadena, va estrenar el concurs més popular de la seva història. Aquest.
M'encanta, això.
No us sona la música,
no.
Ah,
sí.
Escolteu,
no
bé.
No us sona?
Escolteu.
Abajo lo feo?
Sí. Abajo lo triste, igual que ara estem. Los muermos, no?
Ah, he entès los cuernos.
Jo també los cuernos.
Doncs jo he entès los cuervos. Cadascú fil... Lo serio.
Lo serio.
Don Cicuta.
Don Cicuta, sí.
Això era la sintonia original de l'1-2-3, que diumenge fa 50 anys.
La primera, perquè va durar poquíssim, anys, eh? Aquesta sintonia va durar un any o dos només. Ja la van canviar.
I després ja la van canviar, ja anem a escoltar les sintonies de l'1-2-3. Escolta, aquesta era quan ho presentava Kiko Ledgar, que va ser el primer presentador del programa 1-2-3. Després van venir la Mayra Gómez-Quem, en Jordi Estadella, la Miriam Díaz-Aroca, en José Luis Bach, i el Luis Larrodera va ser dels últims. L'1-2-3, qui no recorda les nits amb l'1-2-3? Ostres, a mi m'encantava.
Els divendres a la nit, que esperaves el divendres a la nit per veure aquest programa.
Ara es fa peli i pizza amb la mainada. En aquell moment es feia un dos tres. I caldo.
I llavors hi havia el Sábado Cine, que me recordo de la caràtula que feia voltes com un arbre de Nadal del Sábado Cine. Ara us posaré la sintonia de la segona temporada de l'1-2-3, on ja hi havia la Ruperta.
I tant...
Ai, m'encanta. Aquesta sí. Jo de la primera no la recordo, tampoc. Que diuen que el que canta és en Chicho Ibáñez Serrador.
Ho va dir-ho ell.
Ho va dir-ho ell, no? Que és el que cantava totes les caràtules, em sembla, no?
Amb la veu distorsionada cantava les cançons. I això em recorda, aquesta sintonia, a l'escola. Quan érem petits, que feien els finals de cursos, i de què farem? Una comèdia, una obra de teatre... No, fem l'1-2-3, fem l'1-2-3.
En sèrio, feia l'1-2-3.
Jugàvem
amb l'1-2-3. I posàvem, me'n recordo, sobre de l'escenari, hi havia, bueno, la sala d'actes, diguéssim, i uns quants, els que organitzàvem, posàvem sobre l'escenari quatre cortines, és a dir, quatre llençols de colors. I llavors sortia una a presentar, que sempre era jo en aquell moment, i, hola, què tal, benvinguts, i tal i qual, no? Hi havia els participants, i també fèiem allò de les 25 pessetes i totes aquelles històries. I després passàvem a les...
I també hi havia les... Qui eren les...
Les tacanyones.
Les tacanyones
també hi eren.
No, avui farem un remember, eh?
Val.
Les tacanyones les agafàvem i eren les nenes pobretes les que més malament ens queien, les posàvem allà.
Oh.
Era així, les coses com...
Pensava que no agaféssiu les mestres.
No, eren les nenes que més malament...
S'ha de tenir habilitat per ser tacanyona, perquè havies de rimar, quan s'equivocaven, havies de fer una rima per fer-ho lligar tot.
I al moment.
I després hi havia l'aparador, que eren les cortines aquestes, que posàvem un número, i després hi havia un regal a darrere. Però clar, era un regal que insignificatiu.
Bueno, escolta, donem per fet que tothom sap de què va l'1-2-3, i hi ha moltes generacions que no saben, no han vist mai l'1-2-3. L'1-2-3 era un concurs on hi anaven, era un concurs show, on hi anaven tres parelles, que podien ser parelles de veritat, parelles de fet, hermanos, amigos, és igual, dues persones, a concursar i responies preguntes, cada pregunta valia 25 pessetes, i així anaves fent preguntes, sobretot et podien preguntar què objectes podia haver en una ràdio, doncs pues vinga, sí, i ja està.
Ara has dit 25 pessetes i vols dir qui són les pessetes.
Clar, 25 pessetes que serien, clar, l'equivalent.
25 pessetes serien 10 cèntims d'euro, una mica...
Un euro són
1,60.
Sí, imagina't.
És igual, doncs hi encantem. Perquè és que ens posarem malalts.
I llavors la parella que guanyava a la fase, diguem, de les preguntes que feia més diners, anava a l'apartat de la subhasta. I a la subhasta anaven apareguent personatges, no? Aquí venia el show i l'espectacle, no? Que portaven regals, que portaven una tarjetita, perquè allò de la tarjetita ho va fer famós la Mayra Gómez-Quem.
Sí, sí.
Una tarjetita que es llegia fins a un moment, no? Quan es podia llegir més, què es deia?
Ja està aquí, puedo leer.
Ja està aquí, puedo leer. I llavors els concursants anaven eliminant i a darrere hi havia premis fabulosos, no, cotxes, un apartament en Torrevieja.
Allà viuen tots els del 1-2-3.
Allà estan totes les
col·leccions. No, és veritat, no riguis. Regalàvem cada setmana, regalàvem un d'això, un apartament
de Torrevieja. Devien tenir comprat un edifici?
No ho sé.
Els hi resulta més. No, hi havia, però llavors hi havia premis inverossímils, un camió de plàtan, s'havien arribat a emportar coses.
Bestieses.
I llavors, clar, al final, doncs, el que es quedaven s'ho havien de confitar. Fos el que fos, s'havien de quedar. I llavors cada programa era temàtic, cada programa el dedicaven a una cosa concreta.
Ara que dius això, jo me'n recordo una vegada que varen obrir l'aparador aquell i va sortir, crec que eren 4.000 manxes d'aquelles d'inflar les rodes de la bicicleta.
I paper de vàter també una vegada.
Paper de vàter, no, home, amb el confinament encara els devia durar el que s'ho van portar.
Devia ser aquell de l'elefante, no?
Oi, l'elefante, no me'n parlis del d'elefante.
Per cert, què anava a dir-te? Que... l'1, 2, 3... mira, no sé què anava a dir, però és igual, continua.
Bueno, escolteu, fem una cosa. Jo us vaig explicant coses perquè sí que aquests dies hi ha una programació especial a partir de diumenge i que dura durant la setmana que ve, i us vaig dient els llocs perquè veurem programes de l'1, 2, 3, veurem els presentadors que estan encara de l'1, 2, 3 que parlen,
això,
concursants mítics...
Això, et volia
mítics.
Dir que aquest programa va ser un bressol de grans actrius, és a dir, moltes de les actrius que avui estan a dalt de tot van ser...
Assafates, les hosteses de l'1, 2, 3, que us haig de dir que a la primera edició els hi deien secretàries.
Sí, sí, sí.
I que portaven unes ulleres sense mires
enormes.
I la Victòria Abril, que d'aquí va sortir la Victòria Abril.
Mira, et diré unes quantes hosteses que les tinc aquí apuntades. A veure, Victòria Abril, Sílvia Marçó, la Lídia Bosch, la Nina va ser hostessa de l'1, 2, 3, o la Paula Vázquez, també recordem-ho, que van ser azafates de... A mi m'agradava molt la Kim. Una
la Kim.
Que era la Kim, us en recordeu? Que crec que ha sortit en algun dels talls que us he portat. No? La Kim, que ballava superbé. No? A mi m'agradava moltíssim. Escolteu, l'1, 2, 3 no sempre ha tingut la Ruperta, perquè ha tingut vàries, no sé si dir mascotes. Ara us faré una mica de memòria, vosaltres i els oients, a veure si, portant les caràtules, les cançons, recordeu quina era la mascota d'aquella edició. A la tercera edició de l'1, 2, 3 ja no hi havia la Ruperta. Es van inventar una altra cosa. Escoltem.
Era una bota, no?
Ara, com es deia? La Botilde.
La Botilde,
la Botilde, molt bé. Després de la Botilde va venir una altra mascota. Posem la sintonia, a veure. És de BNT, eh?
Sí,
total. Ja estic. És total.
Muy buenas noches, tengan ustedes. El 1, 2, 3 ya va a comenzar. El sonido de su aparato.
Aquí ja anava de caient la cosa.
Aquí ja va començar. Sí. Sí, a mi la Ruperta m'encantava, sí, que la Ruperta la carbassa que ballava.
Sí, jo tenia una guardiola, que era la Ruperta, de color taronja.
Aquest era el Chollo. El Chollo.
Sí, però d'aquests ja no ens en recordem.
Però això ja era més cap a l'època de l'Estadella, no?
Sí, però després van tornar a la Ruperta. Però encara després del Chollo, encara hi va haver unes altres mascotes. Escoltem.
Jo aquí ja m'havia fet gran.
El Boom i el Crac. Van ser, jo també, aquestes no la recordava vagament.
Sí, sí, jo també.
Però després van tornar a la Ruperta. Jo crec que després, quan varen l'1, 2, 3, a veure, va tenir una cosa, diguem, regular. El vam tenir a la tele des del 72 fins al 2004, però hi va haver...
Fins al 2004?
Però com el Guadiana, marxava, tornava, anava, venia,
cap al final.
Però
l'audiència anava baixant cada vegada més.
Sí. Bueno, és que aquella època era una cosa i...
El que passa que jo, per mi, que es varen equivocar de treure la Ruperta i deixar-la per sempre, perquè era un personatge...
Home, era un personatge, la Ruperta. De fet, l'1, 2, 3, tenim tots la Ruperta al cap.
També era un concurs que durava molts anys al capdamunt, també tenia el seu desgast, i a part d'això van aparèixer les televisions privades.
Exacte. Vull dir, llavors va tenir
quan van aparèixer les Mama Chicho, ja te mueres.
Hombre, ja te mueres. Ara, l'1, 2, 3, déu-n'hi-do, hi havia una mica de destapé. Jo me'n recordo molt.
I tant.
Clar, potser també era l'època que jo era la meva infantesa i que m'encantava l'1, 2, 3, de presentadora a mi, la Mayra Gómez Kemp. Que no me la toquin. A mi la Mayra m'encantava, m'encantava el seu riure, perquè reia, tenia un riure que s'encomanava, però buscant,
una Mayra Gómez Kemp que, per cert, va presentar el programa pràcticament per casualitat, perquè ella era una col·laboradora del programa, és a dir, estava en l'equip tècnic, no era algú que es presentés per assumir un paper amb tanta responsabilitat.
Però algú va tenir, en Chicho en aquest cas, té molta
va tenir vista.
I la veritat és que la Mayra encaixava perfectament amb el format del programa.
Sabeu quants milions de persones veien aquest programa?
Quants?
Cada setmana? 22 milions de persones.
Bueno, clar, no podies canviar de canal, tampoc.
Imagina't un programa que
tothom veia un, dos, tres.
No hi havia res més.
És el que es comentava.
Però imagina't, 22 milions d'audiència.
Però això era com quan es feia el Festival d'Eurovisió, esperava el país.
Esperava, i tant, i tant que sí. Bueno, escolteu, no us ho creureu, però feien també, igual que ara, perquè, a veure, el que es fa ara tot ja ha estat inventat, eh? Feien edicions VIP de l'1, 2, 3. Quan ja tenia molta fama, doncs feien alguna, oi que sé, per Nadal o així, doncs feien que concursessin famosos. Sabeu quina parella de famosos van ajuntar? No us ho creureu mai. Van ajuntar l'Alaska i el Fari. O l'Alaska i el Fari. Mireu que la pregunta que li fan al Fari, no parlo per l'Alaska, és senzilla, però ell no... Sisplau, ara quan l'hostessa sempre feia el mateix, sí, demanaven que vingués, sí, i ella anava amb la safata i deia,
sí,
i deia suerte, vale?
Sí, és veritat.
Escolteu el que respon el Fari després de que l'hostessa digui suerte. Ho dic perquè potser us passarà per alt, però és Fari total. I llavors ja no us explico res més perquè ja veureu cap on van les coses. Endavant.
Y comenzamos. Así que, Pat, por favor, nos traes la primera pregunta. Mucha suerte.
Suerte la de tu novio.
Mucha atención.
Hoy en día el
Tengo la seguridad de que si ustedes logran esta noche acumular muchas pesetas, se irán a cenar y a brindar por el éxito obtenido. Pero para brindar necesitarán copas y para comer muchas otras cosas. De esas cosas vamos a hablar. Por 25 pesetas deben decirnos utensilios para comer y beber.
Atención, ¿eh?
Y por favor, recuerden que no vale los cambios de color o tamaño. Es decir, no me pueden decir una copa roja, una copa verde, una copa grande o una copa pequeña. Es decir, tienen que decirme utensilios para comer y beber. Oye, por ejemplo, las copas. Un, dos, tres, responda otra vez.
Las copas.
Las copas.
El vino.
El vino. El Fari empieza muy fino. Se ve que le gusta el vino.
Mare meva, el vino. Mira que la pregunta era senzilla, sí, clara. Sí. Utensilios.
Vamos, lo que pedíamos concretamente eran utensilios para comer y beber. No lo que se come o se bebe, sino lo que se utiliza para poder comer o beber. Por tanto, no.
Claro que podía haber dicho la botella.
La botella hubiera valido.
Fíjate.
Que, vamos, creo que hizo solo una respuesta.
Más que una gamba, sino una cigala terciada. Silvia,
por favor.
De fet, el Fari tenia els seus puntassos, eh? Per cert, si voleu, tornem a escoltar el moment aquest.
El moment de...
Sí. Y comenzamos. Así que, Pat, por favor, nos traes la primera pregunta. Mucha suerte.
Suerte la de tu novio.
Ell ja tirava els tejos.
Però havies de veure, clar, eren joveníssims. L'Alaska amb aquests looks que duia, i el Fari és veritat que té gràcia, però clar, no m'estranya que digui el vino. Hi ha la llegenda urbana que quan va venir aquí a Olot estava abraçat una farola allà al Turín.
No, és veritat,
que no,
eh?
No va poder fer el concert.
I van suspendre el concert, i t'ho dic perquè la bombada tenia entrada, no va poder anar-hi.
No, m'enteneu, no? Ell la botella ni la va veure. El vino, diu, podia haver dit una botella, però clar, on el vino ja va estar. Escolteu, les tacanyones,
que ara ho deies tu, havien d'improvisar.
Eren les de la meva època, les germanes Hurtado, que hi havia la germana gran i les dues bessones, que ells volien que la gent, clar, eren les tacanyones, eren avaricioses, no volien gastar calés, eren com el tio Gilito.
Anaven vestides que semblaven aquelles de l'Oest.
Sí, de negre. I cada vegada que algú s'equivocava, elles feien anar la campana i deien una frase, que no sé si recordareu, però ara escoltarem a les tacanyones. Campana i s'acabó! Us recordeu del campana? Elles estaven allà esperant, no? Perquè, clar, quan més endevinaven, més fallaven. Bueno, una altra part molt xula de l'1-2-3 era aquesta part que dèiem de la subhasta, on hi ha hagut, bueno, diguéssim, diferents personatges que han anat passant per allà, moltíssims, no sé. Jo me'n recordo molt de l'Ozores. Us en recordeu?
Sí.
L'Ozores... Sí. Parlava, i ara potser ho escoltaran i la gent no els hi farà gràcia, però parlava i hi havia un moment que parlava i no deia res, s'embarbussava i sempre acabava dient
de todos los españoles, deia,
sí,
no?
Però el de todos los españoles no l'he trobat, tot i que...
Però ho feia també, no?
Sí, però també, després escoltant talls, que ara els escoltareu, repetia altres frases.
Una
també
de les paraules que sempre deia, que a mi m'agradava molt i em feia molta gràcia, era arbúcies, no sé què... No, no ho havia sentit.
Arbúcies.
No d'arbúcies d'aquí, no. Arbúcies. Todos los españoles. No?
Bueno, doncs ara sentireu l'Ozores en un programa dedicat al cinema. Ell baixa per les escales, que sempre baixaven per l'escalinata, vestit de director de cine, però de director de cine, diguéssim, eròtico-festiu.
Ah,
vale? D'acord. I llavors, clar, la conversa és aquesta, eh? La Mayra li comença a preguntar, però no, però ja que ha començat, expliqui l'argument de la pel·lícula que està gravant ara, no? I l'Ozores ho explica. Escoltem la primera part d'Antonio Ozores, el mític Ozores, a l'1, 2, 3.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, acabo de ver la película esta de Colón, muy mal. Muy mal, no, muy mal, sobre todo, mal dirigida. Porque yo soy director de cine.
Ah.
Y claro, por eso me fijo en cosas que no se fijan los demás. Y está muy mal dirigida, mal interpretada, o sea, mal, todo mal. Yo es que me dedico a cine, no este cine sosito, porque es un cine sosito, sino a cine un poco verde, un poco...
¿Cine verde?
Picante, sí, un poco picante, sí. Ah, pues yo contaría el argumento de la película que estoy haciendo si no fuera porque es fuerte.
No sé, cuéntelo usted.
No, la mujer, no, es que es fuerte, de verdad, no, en serio, no.
Bueno, lo suaviza un poco, pero lo cuenta.
No, en serio, vamos a dejarlo. Yo
no, cuéntelo.
Bueno, lo contaré, pues ya digo que es fuerte.
Claro, yo pensaba, ¿qué explicará?
La película la estoy rodando ya ahora, ¿no? Plano de un perro completamente desnudo. Que sale con una araña con braguitas. Entonces el padre de la araña, que no ve bien estas relaciones, se llama el arañazo, claro. Eso. Esto, y luego hay una caseta de perro, donde está el perro con la araña. La araña con un picardías, transparente, se le ven los muslitos, la araña. Lleva tres ligueros, seis patas, ligueros blancos, las piernas negras, se le nota una especie de cosas así. Entonces están los dos, pues claro, ya se supone, ¿no? Pues se abre la puerta y aparece el arañazo. Y dice el arañazo, dice... Cuando tú vas a decir, García, los albatros, dos una arañita no se puede hacer de importe. No, había así, cuando tú vas a hacer, y entonces dice el perro, guau. Y dice la arañita. Y dice el arañazo, no, hija, no.
Ara, el no, hija, no, era l'altra frase que tothom esperava que digués no, hija, no, o de todos los españoles.
I el todo mal. El todo mal també, el ara mal... no fa gaire, ho vaig sentir en algun lloc i vaig pensar, ostres, això em sonava, sona, el todo mal.
És que mira que era absurd, quan sents aquest humor, que crea un programa per tota la família. Sí, llavors, clar, es podia dir, però no es podia
però
dir.
Però tu imagina't el que ens feia gràcia en aquella època.
Imagina't. Bueno, ara ve la segona part, perquè acaba d'explicar l'argument de la eròtico festiva, Antonio Ozores, i encara hi ha un altre episodi dels embarbussaments.
I, de fet, una de les coses que més també enganxava era el somriure de la Mayra.
Jo, el somriure de la Mayra és perquè més s'ho passava bomba. Reia, un riure sonor, no? Molt, molt divertit. A veure com acaba aquesta pel·li.
Luego vienen, que aquí es fuerte ya también esto, ¿no? Vienen 60.000 hormigas de aquí para arriba vestidas y de aquí para abajo bailando el cancán. Entonces, un erizo entra corriendo. Plano corto del erizo.
Plano corto.
El erizo, estrictis del erizo. Pincho.
Está trayendo los pinchos.
Cada pincho que se quita, hormiguita. ¡Ah! Tiene mucha sangre la verdad. Es fuerte, por donde se le mire fuerte. Y entonces, ya, cuando ya que el público dice, pues ya parece que no va a pasar nada. Parece que no va a pasar nada. ¡Ah, pasa! Vaya si pasa. Abre la puerta, entra el hormigón armado. Armado con un palo y dice, toma maldito, toma caralla. Y tú la cómica diciendo, se apretó. No, es que eso me llegó. No había otros al momento. Anda, como yo te veía, no se veía porque no había otros. Y además, Dios, que le mandó la patria, porque Gibraltar siempre será un peñón.
Això ens feia gràcia, que sí, jo m'he recordat de lo del pinyol, perquè Gibraltar sempre serà, i llavors deia de totes les espanyoles, aquesta vegada no ho va dir. Però i a mi l'Ozores tenia, doncs, bueno, aquesta cosa que ens feia riure, i encara aquí no el veiem, no?, que si el veus. Un altre dels humoristes mítics, també, era el duo Sacapuntes, us en recordeu?
I tant.
Que anaven disfressats de toreros, un feia 2 metres i l'altre feia 1,20 m.
Sí, sí.
I bueno, clar, però aquests, clar, quan tu t'ho mires amb distància, feien gràcia perquè sempre deien lo mateix, que la plaça estava abarrotada, i llavors marxaven cantant 22. O sigui que sempre s'ho feien venir bé per acabar amb el número 22.
Com coses tan senzilles ens han quedat a la memòria col·lectiva, no?
Brutal, espectacular. A veure si us enteneu.
Perquè tu surts al carrer i preguntes a algú així, home, si agafes un nano de 15 anys potser no, no? Però si agafes algú més o menys de la nostra edat, que encara som joves...
Com estava la plaça?
Com estava la plaça?
Abarrotar, no? A veure si aconseguim entendre el dur sacapuntes, eh? Que parlen un andalús tancat. Escoltem.
Precisamente el otro día Toreto, en la beneficencia, que por cierto, el beneficiado fue el empresario de más. Pues claro, como le pongo la plaza como se la pongo, pues ya gusta que ya estaba la plaza. La plaza estaba. Linterna, dile cómo estaba la plaza.
A mí me va a decir tú cómo estaba la plaza, purga. A mí me lo va a decir tú.
Purga.
La plaza estaba abarrotada. ¿Cómo estaba la plaza? Mira, decírselo, hombre, bien entero ya era asqueroso. ¿Cómo estaba la plaza? Yo calculo que allí habría viendo a este unas 500 personas por ahí.
Más, eso no van bien.
Sí,
unas 700 personas.
Más.
Unas 1200 personas.
Más.
No vaya a empezar ya, hombre. No vaya a empezar ya como siempre con que malitas invitaciones que me dan tu hombre.
Asqueroso.
Asqueroso.
Sí, està maltractat.
No, sí, sí, el tractava, en l'Empurga el tractava supermalament. I llavors ve la part del final, que ara veureu com lliguen el que parlaven d'aquests dies amb el número 22. O sigui, ells sempre marxaven dient 22.
Ah, sí,
22. 22, 22, 22, 22, 22. Doncs ara veureu com ho arreglen.
En vez de torero te tenía que haber dedicado tú al fútbol.
¿Al fútbol?
Sí, al fútbol este. Y que hubiera fichado por el Real Madrid.
¿Y por qué?
Por aquello de los títulos de liga que ha ganado el Madrid, que lo sabe todo el mundo. ¿Cuántos títulos de liga ha ganado el Madrid?
22.
I ja està.
Ja està, o sigui, no tenia res a veure amb el que comentaven, però sempre acabaven amb el número 22. Bueno, un altre mític també humorista que va passar per l'1, 2, 3, de l'època més primerenca...
Ja no va fer res més.
I que ja no va fer res.
Va viure d'allò.
Després es va aparellar amb la Campos, bueno, que sí, també hi ha de més
gran. Però s'ha de ser més cap aquí.
És en Bigote Rocet.
Sí, home.
En Bigote, que clar, tu mires o l'escolta, no mires el que feia, l'humor que feia, i dius, ostres, tampoc, és que la cosa...
Sortia amb una flor plantada al cap, això a mi em feia gràcia.
Sí, aquest dia que escoltarem anava de les revistes del cor, i llavors us en recordeu del Piti Kling?
I tant.
Del Piti Kling, Piti Kling. Aquest acabava telefonant algú, que era allò del Piti Kling, Piti Kling. No m'ha fet gràcia aquesta vegada qui telefona. Escoltem Bigote Roceta, l'1, 2, 3.
Bueno, Bigote, pero... ¿Usted por qué me trae estas revistas?
Muy fácil, doña Maruchita, las vendo porque ha de saber usted que es mucho más fácil venderlas, ¿no es cierto?, que salir en ellas.
¿Por qué dice eso?
Por mi hermana Rosita, que lo único que quería era salir en las revistas del corazón, doña Maruchita. ¿Saben lo que hizo?
No, ¿qué hizo?
Mire, hizo lo mismo que la Bárbara Rey.
¿Lo mismo que Bárbara Rey?
Sí.
¿Qué hizo?
Se fue al circo del Ángel Cristo ese, se metió dentro de una jaula con 7 feroces leones.
¡Qué valiente! Y díganme, me imagino que le harían un montón de fotos cuando salió de la jaula.
¿Y quién le ha dicho a usted que salió mi hermana de la jaula de los leones? ¡Vámonos así! ¡Pobrecita ella! Nada más para que se fue usted, pobrecita, se murió ella, se fue a la tumba mi pobre hermanita. Doña Maruchita sin haber cumplido su último deseo.
El salir en las revistas del corazón.
No, doña Maruchita, su mejor deseo y mayor deseo era salir a piticliñar al lado mío.
¡Ay,
doña
Maruchita,
que sí, doña Maruchita! Pues van esas chapulinas, sí, sí. Piticlin, 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 piticlin. Aloha. Aló. Hablo con los... con la mansión de los marqueses de Casa Cuberta. ¿Cómo? ¿Que no es de Casa Cuberta? Oiga, dígame una cosa, ¿y cuando llueve cómo se las arregla si no tienen cubierta en la casa? ¡Ay, los vivos!
És que eren els típics acudits de l'època.
És molt suat, això. És suat, és un acudit suat.
Us en recordeu de l'humorista en Ramon?
Sí, i tant.
També era suat també, com una també. Mala cosa, sí, sí, però sí, la gent sí, es patava de riure.
Aquest d'en Bigote Rocet semblava molt al Chapulín Colorado. Us en recordeu, el Chapulín Colorado, que era un personatge... d'un carrer, era una sèrie de mainada que venia de Llatinoamèrica, doncs és igual, i a més el mateix to, és, per mi que s'ho va copiar d'allà.
Sí. A mi el que em cridava molt l'atenció és que ara me l'escoltava, clar, en aquell moment no te l'escoltes amb el deteniment que segurament ho fem ara, no? Més nosaltres que som del gremi, però tot això devia anar guionitzat, i la Mayra Gómez-Quem, si tot això anava guionitzat, ho devia portar empollat, perquè jo no recordo haver-la vist.
Llegir targetes.
Llegir papers.
I ella... no sé si hi havia pròmter en aquell temps ja,
No ho sé,
si
però...
hi havia l'autocue aquest que
però
va passant.
Ella portava, les targetetes que era per fer les preguntes.
Sí.
No per seguir el rotllo a l'artista de torn.
Sí, ho
fa clavadíssim.
No, perquè a més els peus que els hi dona ho fa perfecte,
tant,
eh?
Que aquí també hi havia l'Àngel Garó, que sí que t'havia passat cap a la part final. Sí,
la filla de l'Azores.
A mi feia molt de riure l'Àngel Garó.
Ai, l'Àngel Garó també.
Cuidado con el escaló.
Mamà, aquesta a casa jo recordo els grans de casa que s'hi petaven amb l'Àngel Garó.
A més també era un humor molt...
Era un humor surrealista de l'Àngel Garó. Però l'Àngel Garó, clar, se l'ha de veure perquè feia aquelles cares. Us en recordeu, aquelles cares?
Bueno, i quan feia... Bueno, i la mamà, que era una mena d'algú corbat allà, que no li veies la cara, que anava sempre...
I el que dèiem, una altra de les frases que van quedar és aquesta. Cuidado con el escaló, mamà.
I llavors l'altra... I aquella que deia... Ai, aquella Pàmfila que sortia...
La Bombi.
La Bombi. Ai, la Bombi. I eso duele.
Sí,
clar. Ai, mare meva.
La Bombi eren els principis...
Era el principi de tot, sí.
De l'actriu de la Bombi.
Exactament.
Que pobreta després sempre li va quedar, mira, la Bombi. I mira que ha fet papers a la televisió.
Però clar, és allò que deu per un perro que maté. Ara la gent que ens escolten que tenen una certa edat, baby boomers i generació X, va, el cap els hi bull, eh? Recordant l'un dels tres.
Les Virtudes també van sortir d'allà.
Home, Les Virtudes també, és veritat, Les Virtudes també. Escolteu, pels nostàlgic, deixeu-me explicar coses que passaran. El diumenge 24, el programa Imprescindibles, crec que és de la 2, fan el programa dedicat a Chicho Ibáñez Serrador al vespre, 2:15 del vespre, fan un documental que es diu Històries per a recordar, producció de Televisió Espanyola, que parlen d'això d'en Chicho, se'l repassa i se'l valora també la trajectòria seva cinematogràfica, tot el que ha fet a l'1-2-3 i tot plegat. Hi haurà, per exemple, convidats com l'Àlex de la Iglesia o l'Antonio Bayona, que van ser fans de l'1-2-3. És com l'1-2-3 va influir a la seva manera posterior després de fer cinema. El dilluns 25, després del Dies de Cine Clàssico, la DOS recupera l'entrega de l'1-2-3 del Mundo del Circo, que va ser l'últim de la primera temporada, és a dir, d'en Kiko Legar encara el veurem, vull dir, pels nostàlgics. Es veurà la missió del 30 d'abril de l'any 73, el programa dedicat al circ. Més coses. Després també la Matemàtica de l'Espejo de la 2 també oferirà un altre capítol, el del 20 d'agost de l'any 82, el debut de la Mayra Gómez-Quem.
Ah.
També el podrem veure a Televisió Espanyola. A la 2 fan diverses coses. El dimecres també fan un documental, Tesores de la Tele. També hi ha el Cachitos, que també...
Cachitos.
És un clàssic, lo mejor del 1-2-3. El dissabte 30 a les 9, a la 1. El viatge al centre de la tele també el tenim dedicat a l'1-2-3. Per tant, escolteu, què més voleu? Els fans nostàlgics de l'1-2-3 quedareu enfitats a partir de diumenge de l'1-2-3.
Aquesta de la Bombi que es diu Fedra Lorente.
La Fedra Lorente.
I que és cunyada, si no vaig errat, no sé si era de la Durcal o d'alguna d'aquestes conegudíssimes.
Ai, pot ser, és veritat.
Però és cunyada d'algú de la faràndula, també.
Ara la Neus
ens ho busca. Ara la Neus, que és el nostre centre de dades, ens ho dirà.
Parlant d'algú de la faràndula, escolta'm, anem a Eufòria, que ja toca, no?, que parlem una mica d'Eufòria.
Home, i tant.
Som-hi.
Que tenim la Núria López, ja ho sabeu, la pubilla de Can Xel. Aquests dies hi vaig anar, un dia a Can Xel, i vaig parlar amb la tieta, la Rosa Maria.
I
em va dir?
Que
diu, clar, escolta'm, vas dient que els programes són en directe i encara no, estan gravats. Els graven d'una setmana per l'altra.
Sí.
Per tant, la tieta ja sabia el que passarà avui. No m'ho va dir, el resultat, però el que passarà avui. Ho dic perquè ara repassarem el que va passar amb la Núria a la Gala 4, que no és la del Divendres Sant, que no hi va haver programa, mare meva, quin rotllo, sinó el del divendres abans.
Sí que hi va haver programa. El Divendres Sant van fer un recopilatori dels millors moments.
Sí, però no hi va haver concurs.
No.
Ara, això és el que et vull dir, no hi va haver concurs. I dir també, confirmar el que deia en Pere, que els Dolot no ens volen a Eufòria, perquè fotem molt de merder amb els berenars, amb tot.
Trobaran mi, no?
Clar, i demanen també família estricta, i va la família estricta,
ja truquen,
ja ens truquen els de la tele. No, i també dir-vos que sí que dic, home, dic, però escolta'm, seria xulo tenir un lloc per aquí de germanor, no? I que en Xavi és tan gran que ens poguéssim trobar per amb una pantalla gegant, sobretot quan siguin en directe i la gent pugui votar. Això passarà, a veure, aquesta setmana, avui encara és gravat. Sí. A partir de la setmana que ve quedaran 4 gales i són en directe. Per tant, ja us comunicarem a veure si hi haurà un lloc on els fans i qui vulgui es pugui juntar per veure. Ah, seria xulo,
Has acabat de dir una cosa tan vintage, diu, de germanor.
Home!
Home, Pere, això és molt propi d'algú que porta la palma, eh? Home, clar,
per cert, de germanor. La Bombi, cunyada de Rocío Dúrcal.
Mira, tu, és que tu ho saps tot,
Pere, es nota, que ets el nostre background.
Bueno, escolteu una cosa, aneu dient que si BDT volcànica, que si els volcans, que si la Garrotxa... Jo crec que ens escolten, perquè mireu els coach què van dir a la Núria quan preparava la cançó que va cantar ara fa 15 dies. Escolteu.
Per la cançó d'aquesta setmana, de la Gala 4, necessitem una cantant volcànica.
De la zona de la Garrotxa.
Ets la persona ideal. És el vol de l'home ocell de Sant Traït. Per tant, hem de veure una Núria forta i amb foc a dins.
Vinc guerrera aquesta setmana.
Vens guerrera?
Sí. Que tinc ganes com de fer-la com molt estripada. Que hi hagi molt de contrast amb les tornades i els estribillos.
Vale.
Jo també havia apuntat trobar una Núria més rockera, heavy. Sí. És que jo crec que la cançó ha d'anar a la parla de tu.
Ja.
Ets tu,
sí.
L'ocell.
Sí, sí, sí.
Ets tu.
Sí.
Treu la força d'Olot. Vinga, anem-hi.
Vinga.
Treu la força d'Olot, li diuen, eh? La història. Això és l'assaig.
Que volia ser ocell, volia saltar muntanyes. I amb els arbres barallar.
Tumba't al terra.
Sí.
Anem a trobar aquest ocell, vale?
Els cabells li tapaven la cara.
Igual te va bé pensar en esta metamorfosi. Començo sent humana i acabo sent ocell, tio.
I es tornarà ocell per un dia. I d'entre les cendres podrà.
Això és la Núria a cor obert,
escolta,
eh?
Escolta.
Impressionant. Molt bé, Núria.
I recorda l'objectiu aquest de fer-la tota amb accent de la Garrotxa. Yeah.
Això, i és veritat que quan canta
això,
la Núria...
Això, Maneus, no ho suport.
No, és que això és com si et diguessin, sigui rústica, estonetes, no? I llavors, però sí que és veritat que quan van en aquestes escoles que els ensenyen teatre i tal i tot això...
La Neus està bufant, és bufagant.
Canten amb accent de Barcelona. O sigui, la Núria, la cançó que va fer la setmana abans, i aquesta noia, l'accent, i aquí el va fer, bueno, amb accent de la Garrotxa.
Accent
jo
de
vaig
la Garrotxa,
trobar normal.
A veure, accent de la Garrotxa què vol dir?
Exacte.
Perquè, esclar...
Què hi ha, jo, això? És accent, exacte, de la Garrotxa?
A més, això sempre es diu des de Barcelona.
Bueno, perquè des de Barcelona també es pensen que allà és el centre del món.
Bueno, i llavors posa accent de la Garrotxa. Bé, què vol dir accent de la Garrotxa?
Escolta, hi ha...
I amb quin objectiu?
Clar.
I amb quin objectiu, exacte.
I amb quin objectiu?
Per què has de posar accent de la Garrotxa? Què vol dir tenir accent de la Garrotxa?
Són de l'Empordà. Són de Portbou.
De Portbou, però bueno, els hi sonava tancat, no? Cantaven tancat, no?
I això ho vaig veure, Clara. I a mi no em sembla que Sant Traït sigui un referent de la Garrotxa, ni molt menys. Són empordanesos i d'on s'acaba l'Empordà. Vull dir que és un accent molt neutre, el de Sant Traït.
Sí, és neutre, però si ho compares amb el Xava, és tancat.
Però, vull dir, clar, ja, però és que el problema no. Poder és el Xava.
Exacte.
És a dir, poder el problema és que parlem que si tu agafes el parlar barceloní més obert, molt acastellanat, les A són hiperobertes, però si tu parles un català estàndard, neutre...
El català d'Esparreguera és preciós, ja és un català central. No cal parlar... No?
Però per això que quan des d'aquest punt de vista es diu posa accent de la Garrotxa,
és com
dir,
siga rústica, una mica despectiu,
sí,
no?
Sí.
Jo defenso els accents de cada lloc, això és com Eurovisió, és veritat. Hi ha molta gent de Mallorca, o hi ha gent de Lleida, de Tarragona, que amaguen l'accent quan van dir que, escolta'm, no l'amagueu, traieu-lo, no? Perquè els fa com cosa.
Jo ara et posaré un exemple.
Va.
Quants dels que esteu aquí coneixeu Reinaldo i Clara? I no parlo de tu, Clara, eh?
Reinaldo i Clara, no sé de què em sonen. Em sonen, però no sé de què.
No saps de què et sonen?
No.
Val. Sabeu per què no us sonen?
No.
Perquè són cantants de Lleida. Quantes emissores de ràdio programen música amb accent lleidatà? Pregunto.
Clar, poquíssimes.
Però no sé per què, perquè a mi m'encanta sentir... Això ja no està a les nostres mans, diguem, dels que escoltem, no?
Mira, això és Reinaldo i Clara. Són
aquesta
de Lleida.
Aquesta cançó em sona, per això l'he escoltat.
Són de Lleida. Jo no els he sentit programats pràcticament enlloc, a excepció...
Doncs els deu haver sentit a Radio Lot.
D'algunes emissores molt, diguem-ne, alternatives, eh? No sonen gens malament.
L'he sentit, aquesta cançó, eh? Doncs a mi m'encanta, ho trobo espectacular, no? És una mica allò que diem, no? I jo cada vegada més, jo us ho dic també, ja vaig a llocs a presentar coses on hi ha gent de tot arreu sempre, el primer que em diuen, ai, aquest accent. I cada vegada...
Però si tu no tens accent d'Olot, Clara.
No, no tinc accent d'Olot, però tinc un accent...
Neutre,
però ells ho assimilen com un accent molt tancat. Molt
bueno,
tancat.
Perquè no van parlar-la oberta.
Ets de Girona,
si
no?
Si parles d'aquesta manera, és clar, que és
però
molt
jo no
tancat.
Parlo així, jo parlo el català, escolta'm, amb però les L's imposades.
Llavors, quan et diuen posa accent garrotxí, pretenen que forcis un accent a vegades molt més exagerat que ni es parla
clar,
així.
Que ni ho fas.
Llavors,
no,
per això
no.
Dic que a mi això a vegades em posa bastant negre quan es comença així, perquè dius, bueno, què vol dir? No, més. Bueno, què vol dir? Farem una caricatura al final. A vegades demanen caricatures. I això ho fem en el sentit de dir, veure, des d'aquest punt de vista tan centralista, sembla que anem a fer una caricatura del parlar de la gent. Podríem mirar-vos a primer el vostre parlar, m'entens? Bueno, ho sento, és un tema...
No, tens tota la raó del món.
Doncs els d'Eufòria, els de Sant Traït, que eren de Portbou, com molt ben dius, van assimilar un accent que no era com el seu, és a dir, un accent més tancat, del nord, de Girona, gironí, damunt, i van dir, va, i aquests de la Garrotxa... Treu l'accent, perquè els altres dies no el treia aquest accent la Núria. I va cantar així la cançó, home, la mítica cançó del vol de la Mocell de Sant Traït. Escoltem un trosset. Això està perfectament executada, però sí que potser quan l'escoltes i quan la veus i la posada en escena tampoc és que s'hi matessin molt a fer-li fer moltes coses, a darrere hi havia com cosa volcànica, com lava. Escolta'm, sí. La cosa volcànica vam pensar que lligava amb Sant Traït i amb tot el tema aquest. Potser li va faltar desmelenar-se una mica, va ser massa correcte. I va venir el moment del jurat de votar, vale? Dos van votar que sí. Un en deixó, el nano aquell, em sortirà en...
El de les ulleres.
El Dami, que és superfan de la Núria.
Però un moment, obro parèntesi.
Aviam.
Obro parèntesi.
I en què diràs?
L'Il Dami coneix Sant Traït?
No sé si coneix Sant Traït. La Núria, per exemple, no coneixia la cançó.
Generacionalment.
La va haver d'estudiar.
Generacionalment, l'Il Dami...
No li toca, però pot
ser... Sap que el Papa Jules era el que tocava la bateria d'aquell senyor...
Aquell senyor, home, espectacular.
Home, potser es va assabentar, Papa Jules. La sementeria d'aquí eren aquesta gent.
Pere, només has de veure quan balla i quan s'està quiet. I entendràs què domina i què no domina.
Bueno, en tot cas...
Va ser una mica semblant... salvant les distàncies, eh? El que hem criticat tantes vegades de, dels altres concursos de la televisió, tipus La Voz i tots aquests, sí, que quan surt un flamenquillo de seguida veus els altres que ja se'ls hi posa la pell de gallina i veus la Laura Pausini allà amb una cara volent dir sí. Esto que és,
sí.
Doncs a mi em dona una mica aquesta sensació, però pel tema generacional, és a dir, jo veure el Lil Dami parlant de Sang Traït me sorprèn, perquè veus que no dominem gaire el
clar,
tema.
Bueno, ell parlava més de la interpretació que fa la Núria, de la Núria, clar, allà, allà hi ha diferents generacions, no? Hi ha en Clotet, que és actor, i llavors avui estic anòmica, com es diu l'altra?
La noia aquella.
La noia, l'actriu, va, ajudeu-nos.
No, no, és que no.
La
no,
que
no,
va
no.
sortir d'OTE, que fa de...
sí,
l'Helena.
Sí.
L'Helena Gadel.
Ara.
L'Helena Gadel, que deia, escolta'm, Núria, tens una execució espectacular, sempre ets un 10, però li va dir, potser t'ha faltat, no? Acabar de deixar-te anar, però jo t'he vist bé en aquesta cançó, i vota que sí. En Clotet va ser el primer de parlar, l'actor, i va manifestar un dubte raonable. Va dir, clar, tothom ho fa tan bé que a mi m'ha faltat connectar amb tu amb aquesta cançó. I el van deixar pel final. I aquest és el moment en què Marc Clotet diu o dona el seu veredicte.
Marc, què et fa dubtar?
Sí. Em fa dubtar que està sent una nit... Primer, que el nivell és altíssim, o sigui, això no hi ha cap mena de dubte i que yeah. és molt difícil fer el paper que hem de fer, perquè no és si ho has fet bé o ho has fet malament, sinó qui ho està fent millor de tota la gent que està aquí asseguda.
És que el nivell
no?
és molt alt.
I això vull que ho sabeu tots, perquè és el que ens passa i si esteu aquí és que doncs, valeu molt i teniu molt talent. I amb tot el meu dolor, per mi, aquesta setmana estàs a la zona de perill.
No passa res. Havia de passar un dia o altre. Merci.
La Núria...
Això és esportivitat,
no,
eh?
No, esportivitat. Aquesta noia té una actitud, ja ho diem, espectacular, sempre somriu, vull dir, ella impecable, no? I la cançó, dius, home, està molt ben executada, però potser sí que, clar, tots recordem a Sant Traït, la cosa heavy, no? Potser... Clar. No ho sé, això també és molt personal.
Això també depèn molt de cap on vulguin enfocar, jo penso, la cantant, no? És a dir, si tu la vols encarar cap a una cantant de música més dura, també li buscaràs un perfil de cançons
sí,
determinades.
De moment,
si la poses més a prova, clar, hi ha moments en què també pot...
Clar, què passa amb la Núria? No? Que la Núria ho fa tan bé tot que es poden permetre el luxe de donar-li cançons cada setmana estils molt diferents.
Clar. Vale? I per molt que ho faci bé tot, no? Clar, tothom amb, tot, amb tots els estils et sents igual.
Escolta, amb la Pausini, que a mi m'encanta, segons que li fas fer, dius, noia, no, la Pausini clar, té clar, fa el que fa clar, i fa allò bé, no? Clar. I ja està, és el que ens agrada, igual que molts altres cantants. Tenim algun oient...
Volies, però a veure, però la van salvar, no? O no,
bueno,
la van salvar?
Mirem-ho, perquè clar, ens van fer patir fins al final, eh? Perquè jo pensava, escolta'm, allò... I la, si algú la salva, sabeu que ja la poden salvar els coachs,
sí.
que són els que treballen amb ells sempre, vale? Escoltem què va passar en el moment de la salvació.
A la decisió presa, sabeu qui podem salvar? La tenim Marta. Hem estat deliberant i, en primer lloc, ens agradaria salvar una persona que per nosaltres té moltíssima, moltíssima presència, moltíssima força... que sap què vol i que sap com aconseguir-ho. Amb ella m'he esbornat moltes vegades sentint-la cantar i vull seguir-me esborronant més vegades, no? Volem seguir veient-la dalt l'escenari. I es tracta de... I aquesta nit ha fet un homenatge a les seves arrels i al seu accent, la Núria.
Això és el que jo vaig veure i el que vaig pensar. Perdó?
En tot cas, van salvar la Núria. Era just que la salvessin.
Això és el més important.
Veritat, això és el més important, que la tenim.
Sí, sí,
la tenim encara allà i la tenim allà... I com que el programa que avui veurem tots ja està gravat i vaig poder parlar de primera mà, ja us ho vaig dir, amb la tieta, no sé què passa en el programa d'avui, però sí que em va dir, prepareu-vos, perquè es desmelena.
Tenim algun detall en aquest
sentit?
Tenim algun
detall?
Ja sabeu que ens podeu participar a través del nostre programa, el 682-900-600, que és el nostre nombre de WhatsApp, i això és el que ha fet un oient que precisament ha assistit a alguna de les gales i està bastant
informat
al cas de la situació.
Doncs va, escoltem-ho.
A veure si ho podem escoltar, perquè, evidentment, això acaba d'arribar.
Ah, va directe del mòbil.
Va directe del mòbil.
Del mòbil, que té vida pròpia.
No crideu a la Siri, que després...
Calla, calla.
Hola.
Jo vaig estar al
No, encara... A veure, anem.
Pugem
el volum. Recuperar-ho, a veure, va.
Pugem el volum.
Està el programa aquesta setmana i la veritat és que, bueno, un èxit. La Núria sempre, bueno, des que la conec, o sigui, el programa a TV3 és tal qual és ella, vull dir, és un artista de cap a peus, però el més important també és que és una gran persona i està fent un treball exquisit, ens està deixant els garrotxins en un alt nivell i crec que li hem de fer costat 100%. I aquesta setmana, precisament, també té un dels èxits més grans de la Pink, que creiem que destrossarà el plató, i tenim moltes ganes de veure-la i res, que nosaltres 100% Núria volem que estigui a la final, volem que guanyi i lògicament doncs li donarem el màxim de suport possible.
Doncs vinga, ja ho veieu,
home,
eh?
I tant que sí.
És mira, la Pink, aquí la tenim.
La Pink, i escolta'm, ja dic jo que baixarà tot, eh? La família m'han dit que l'escenari, que vamos, que el plató a dalt de tot.
Però per tant, és com la volen enfocar, l'enfoquen cap a una cantant més de música més dura, no? És a dir, s'han traït i ara en aquest cas la Pink. Són veus...
Sí, això que la setmana anterior que va cantar en català aquella cançó que es deia de la Miley Cyrus, em va encantar, perquè aquesta noia...
Però ja hi havia
noia...
un component sentimental important.
Sí, ostres, però té uns matisos a l'hora de cantar que jo penso que, bueno, a veure, el millor és...
Però aquesta noia, tu fixa't que té molta força a l'hora de cantar.
Sí.
I per això
sí.
El millor també li posen aquestes cançons.
Aquest tipus.
I ella, físicament, ja desprèn força. És una dona que sobre l'escenari queda molt bé.
És volcànica.
Per això, és volcànica.
És volcànica de naixement, no? Perquè et diguin que has de ser volcànica.
Amb l'accent garrotxí.
Que ho porta de sèrie, de Santa Pau, sí. Per l'amor de Déu.
Ah, clar que sí.
Home, ja està bé. Bueno, nosaltres som Núria Lovers. Núria López de Lovers.
Posa el hashtag.
Espera.
Hoy me levanté bella, aquí. Fabulosa y poderosa. Y el que me quiera hacer sentir lo contrario...
Bye. Pues eso. Los haters fuera. Lo mateix, los haters. Mira, com que demà Sant Jordi us he portat una versió merengue actualitzada, no diríeu mai quina és aquesta cançó.
Això és terrible.
Va, 3, 2, 1, tu no ho diguis. 3, 2, 1. Va.
Quiero envolverme en tus brazos.
Yo no te pido la luna.
Mare de Déu. Tu has tret això, Clara.
Això...
Les teves filles, tu, escolta.
No, les meves filles...
Aquesta somia a la nit coses estranyes.
No,
sabeu
que l'Spotify et proposa cançons.
Sí.
Doncs, escoltant petardades de carnaval amb una fiestuki... Em posa aquesta. Clar, espereu, és que a l'estribillo és boníssim perquè l'estribillo és merengue.
A veure, un moment.
Vinga! Vinga, la marxa!
Vinga!
Amarte, va! Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de mi no.
Pere ja no se'n recorda, Pere ja no se'n recorda d'aquesta cançó.
Solo te pido el momento.
Per Sant Jordi, les dones també ens agrada llegir. Vull dir que a part de roses ens podem...
Totalment,
Escolta'm una cosa, ara deixa'm-ho dir. L'Esther Santaló, la coneixeu, lingüista i tal, que m'encanta tota la feina que fa per Twitter, va penjar un estudi que diu que...
Està molt activa, l'Esther Santaló.
El 70% de les dones no suportem, ens baixa la libido, que ens escriguin amb faltes d'ortografia. Vale. Els homes només els importa un 25%, o un 30%, els homes tant se'ls infot. Vull dir que potser estaria bé al revés, que regaléssim nosaltres roses amb ells i que ells
això,
llegissin.
Això va ser un estudi que va fer ella, Clara, o va ser una dada?
No. És un estudi que va linkar, si busqueu a l'Esther ja us ho passaré, que va linkar, és un estudi que s'ha fet. I és veritat, jo alguna vegada que algú m'escriu amb faltes,
és ofensiu.
I si em toquen els pronoms febles,
ull,
Vamos.
És ofensiu.
Les borro. Saps com les borres algú que eliminar o el bloqueja? No el bloquejo, per l'amor de Déu, el que no
digui, et digui el que et digui.
I algú que ho escriu tot amb cas?
Bueno,
què en dius?
Però això
és de moderno.
Perdona.
Però deixar-se...
On hi hagi una bona Q i una bona U, no m'hi fotis una K.
No, està clar, però vull dir que escriure, deixar-se Hs quan ha d'anar la I amb H, oi, per l'amor de Déu, accents de... Jo no puc escriure un missatge sense accents. Sí. Doncs això, a les dones, que ho sapigueu, ens baixa la libido. I molt.
Et digui el que et digui. A la frase o el que t'estigui enviant,
no? Et digui el
no?
que et digui, home, perquè clar, home, no, home, ja s'ha de tenir una mica de cosa.
Que som una mica de lletres pures, ens fa molt mal d'ulls, això.
Home, clar, no, si ets de ciències, mira, no ho sé, et foten actors o i poder... M'entens, però...
Això sí.
Doncs prepareu-vos, perquè com escriu la mainada avui en dia...
Això és com si un de ciències pures, en lloc de posar-hi actors o i poses una ampolla d'aigua, saps què vull dir?
Una què?
Una què ha dit?
Una ampolla d'aigua.
Una ampolla.
Oh, oh, oh. Com estàs?
Jo
t'he
entès,
eh?
No, un moment, Pere.
Jo he entès el mateix.
Tu i jo estem en sintonia. Som éssers de llum.
No,
és que... Com la Carina. Som éssers de llum.
Va, bon dia de Sant Jordi i fins la setmana que ve.